Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Nous sotraquen el camí per a la construcció de l'escola a la Mirada. S'han ajornat els punts de l'ordre del dia del ple de juny que havien de propiciar els canvis urbanístics perquè el centre s'establís a uns terrenys de la Guinardera. La proposta que el govern havia presentat, a més, donava per enterrada l'opció per fer la construcció al parc del bosc de Volpelleres. Després que el ple d'aquest dilluns comencés 30 minuts tard, durant els quals s'han reunit els socis de govern, l'alcalde ha anunciat que aquest tema es trasllada a la sessió de juliol per buscar el màxim consens possible. Aquest punt del ple passa a l'últim del curs, el 15 de juliol. I en clau política també, el ple municipal ha aprovat aquest dilluns els preus de les entrades i abonaments per a les piscines municipals d'estius. Els imposts es mantenen respecte a l'any passat, però canvien en el cas dels abonaments col·lectius que només seran per a famílies empadronades al municipi. Segons ha explicat l'equip de govern, la modificació respon a una petició de l'empresa concessionària i respon a criteris de convivència. La mesura no ha agradat a part de l'oposició, que considera que convertir els abonaments en individuals no soluciona l'incivisme. Així, en Comú Podem i la CUP hi han votat en contra, mentre que el PSC s'hi ha abstingut. La modificació ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern, del PP i de Vox. La temporada per gaudir de les piscines del Parc Sant Clar i de la Floresta tindrà lloc entre el 21 de juny i l'1 de setembre. I ja es pot marcar en vermell el calendari de l'any que ve quines són les festes locals. Tant a Sant Cugat com a Valldoreix serà festa el dilluns 3 de març, amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Medí. També serà festa el dilluns 9 de juny, dia de la segona Pasqua. Aquesta és una data triada per l'Ajuntament de manera excepcional, ja que el 2025 Sant Pere, 29 de juny, caurà en diumenge. Finalment, Valldoreix celebrarà l'altre festiu local el dimarts 16 de setembre, amb motiu de la celebració de Sant Cebrià. La configuració del calendari ha rebut el vot favorable, unànime, del ple de juny. El model de ciutat i la gestió de la sequera tornen a un ple municipal, en aquest cas amb la moció presentada per En Comú Podem que proposava suspendre temporalment les llicències d'obres per a la construcció de piscines privades de Sant Cugat per estudiar l'adaptació de la normativa urbanística per regular aquest tipus d'instal·lacions. El grup municipal proposant només ha aconseguit el suport de la CUP, mentre que la resta de partits hi han votat en contra en considerar que limitar les piscines no és la solució per la sequera. I existeixen altres eines.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El Cinèfil, un podcast de cinema i sèries en català. Presentat per Jordi Sardinya. Amb la col·laboració de Ràdio Cambrils i Cugat Mèdia.
Ei, cinèfiles i cinèfils. Avui el qui us parla, Jordi Sardinya, director del Cinèfil Podcast, torna de la seva absència personal i professional per tancar aquesta gran segona temporada. Una temporada que no hauria estat possible sense la inestimable col·laboració del director de la revista digital El Cinèfil, J.R. Armadàs, i els seus redactors, Joan Miquel Mas, Jan Romaní i Marc Corra. Sense oblidar, per descomptat, el director de Ràdio Cambrils i tècnic en funcions, Adrià Muñoz. Amb tots ells posarem punt final a aquesta segona tanda d'episodis i donarem la benvinguda a l'estiu. I ho farem amb un especial dedicat als blockbusters estiuencs, les superproduccions de Hollywood que han rebentat la taquilla durant dècades i que, durant els pròxims mesos, veurem si recuperen una tradició perduda als cinemes els darrers anys. I tot això gràcies, com sempre, al servei tècnic i de realització de Ràdio Cambrils i Cugat Mèdia. Llums, micros, acció. Comença el Cinèfil Podcast. L'estiu és una època clau pels llançaments cinematogràfics, amb molts estudis que aprofiten les vacances escolars i el bon temps per estrenar grans produccions conegudes com blockbusters. Aquestes superproduccions tenen, o tenien, un impacte significatiu en la indústria del cinema, generant la major part dels ingressos a taquilla i sovint determinant les tendències del mercat cinematogràfic. No obstant això, també s'han criticat per contribuir a la disminució de les pel·lícules independents i de menor pressupost, ja que els estudis i cinemes es concentren més en els títols de grans ingressos. O això és el que passava fins fa pocs anys. Fem tertúlia amb Joan Miquel Mas i Adrià Muñoz. L'altre tertúlia habitual, el JR Armadàs, avui el podreu escoltar a la secció Col·laboradors. Per tant, Joan Miquel i Adrià, benvinguts.
Bones, com anem?
Bona tarda, què tal?
Què tal? Prepares per parlar de blockbusters? O de ex-blockbusters?
Exacte. Anem a mi.
Vinga, perquè la pregunta del milió. Creieu que els blockbusters han passat a la història?
Jo no sabria dir-te si han passat a la història, perquè fer-se se'n segueixen fent. El que passa tal volta és que ara ja no interessen tant. Mm-hmm. Almenys no interessen tant per anar a veure el cinema. Jo crec que les plataformes han vengut per quedar-se i per canviar-ho tot, i que moltes estrenes que abans s'esperaven durant mesos i la gent feia cua per anar al cinema, ara es veuen a plataformes des de casa i generen impacte, però d'un altre tipus. Està no en venta clar. D'entrada, sinó en visualitzacions. Mm-hmm.
Tu coincideixes, Adrià, amb això?
Sí, home, és que crec que només cal analitzar una mica la taquilla dels últims anys, i si ja ens centrem en les últimes setmanes, segurament, doncs, si ens posen una pistola al cap, dispararíem, perquè realment fa una mica de feredat. Però sí, suposo que ja fa un temps que el blockbuster comença... Perquè, clar, és que ara és molt difícil recuperar els diners a la taquilla. Vull dir, és molt més, té molta més lògica doncs, fer una producció de 20-25 esperant recaptar 100 que no una de 150 esperant recaptar 800, perquè això, segurament, des que el cinema de superherois ha començat a fluixar una mica a la taquilla, doncs ara mateix sembla difícil que es puguin produir aquestes grans recaptacions. I clar, aquests, sobretot, jo crec que la clau és el gran pressupost. Vull dir, una cosa és que tu tinguis la intenció de fer una pel·lícula que ho peti i una pel·lícula molt comercial. Però, clar, jo crec que com a productora el que has d'intentar és retallar al màxim la despesa, perquè si no, no surt a compte. I crec que, malauradament, doncs, exemples com Barbenheimer, no? El Barbenheimer, que tampoc sé si eren realment blockbusters, segurament no ho eren, no? Doncs aquestes sí que han sigut, sí que han sigut rendibles, però clar, no...
Això és una flor d'estiu, que realment és el que tu dius, sí. Adri, i tu també, Joan Miquel. Les que abans eren pel·lícules que estaven assegurades a rebentar la taquilla, ara no hi ha res segur. Hi ha casos recents, com per exemple Furiosa, que ha punxat també, una més que ha punxat a la taquilla. Ni amb la Fiesta del Cine s'ha recuperat.
Ni Bad Boys 4, sí. Que no, potser no ha punxat tant, però no està tenint ni molt menys bones xifres.
No, l'impacte
també
és
perquè és una mica... És una mica el peix que es mossega la cua, amb el sentit de... Clar, els estudis volen apostar a un producte que la gent anirà a veure. Aleshores, tiren moltes vegades de seqüeles, o de rellençar sagues, o de recuperar personatges, pensant que d'aquesta manera trobaran un públic molt més gran. En lloc de... apostar per noves històries, nous creadors que puguin atreure realment el cinema, com va passar amb Barbie l'any passat. Aleshores, clar, els productors donen suport en aquests productes perquè la gent hi vagi, la gent hi va perquè no hi ha altra cosa, per tant, no es crea nou blockbusters, la gent no va a veure històries originals, per tant, es cansa d'anar al cinema i les estrenes una mica més interessants acaben estant a les plataformes, no? És com, al final es crea com un cercle viciós de no vaig al cine perquè no hi ha cap cosa interessant i els programadors no fan cap cosa interessant perquè la gent no anirà al cine a veure-la, no? Es crea una mica aquest circuit una mica absurd que...
Sí, el peix que es mossega la cua, com deies, exacte.
Exacte.
Adri, que has aixecat la mà?
Sí, no, que volia dir que per mi l'exemple perfecte que els blockbusters estan una mica de capa caiguda és que el rei dels últims 20 anys o 25 anys dels blockbusters, Michael Bay, doncs la seva darrera pel·lícula, és que jo crec que va passar super desapercebuda, que per ser una pel·lícula que està força bé. Es diu Ambulance, aquí es va titular Plan de Huida, però la pel·li, vull dir, és un blockbuster, una pel·li entretinguda, que tampoc et fa pensar gaire, però com diu el Pàmies, doncs les hores, no mires el rellotge durant dues hores, i això ja és un mèrit. I d'aquesta pel·lícula, doncs, no s'ha sentit
a
parlar gaire, quan parlem d'una persona que ha fet pel·lícules doncs, com Transformers, bueno, un munt, no? La Isla, Pearl Harbor... Armageddon, La Roca, vull dir, és que ell...
Totes ho petaven, sí.
Va crear...
Mai millor dit.
Vull dir, pel·lícula... Sí, exacte. Pel·lícula de Michael Bay, abans era èxit assegurat.
Sí.
I crec que també és un tema que podem aquí comentar, que és que abans segurament hi havia una sèrie de directors i d'actors que sabies que si les seves pel·lícules serien un èxit a la taquilla. I això potser també s'està perdent.
Sense anar més lluny, Spielberg, que ja parlarem, per exemple, que era...
Èxit
assegurat. Per suposat, pel·lícula que estrenava, pel·lícula que ho petava. I ara ni els grans directors... És garantia d'èxit. Són garantia d'èxit, vaja. Si us sembla...
També perquè els grans directors...
Sí, digues, Joan Miguel.
No, res, que els grans directors també s'han posat darrerament amb una tendència de fer pel·lícules ultra llargues, amb un altre tipus de consideració del cinema, que poden estar tot el bé que vulguis, però és normal que no treguin tant de públic com una pel·lícula d'estímuls ràpids visuals com podria ser una Todo Gas. Vull dir, encara que siguin més bones a nivell cinematogràfic, doncs els Fabelmans d'en Spielberg, o podríem parlar de l'Scorsese amb els Killers of the Flower Moon, cinematogràficament són més bones, però és més atractiu, a lo millor, si vas al cinema, veure un espectacle d'estímuls visuals i bigger than life, que a lo millor passar-te 3 hores i mitja reflexionant sobre la brutícia de l'origen dels Estats Units. No sé, si m'explica.
Sí.
Vull dir que per interessant que sigui, no li trec mèrit. Però
sí, la tendència és que
aquests
directors estan fent potser ara més un cinema d'autor, no? Que costa més que tregui a les grans masses, no? Tot i que les grans masses tampoc van a veure aquestes grans pel·lícules.
És que aquest suposades. És el tema,
Tornem al mateix.
Per exemple, per què de sobte, o entre cometes, doncs les pel·lícules de superherois, que eren sí o sí les pel·lícules de Marvel, eren èxits de taquilla, per què de sobte han deixat de ser-ho? Vull dir...
Perquè n'hi ha massa.
Això ho vam parlar en un episodi.
Ho hem parlat alguna vegada.
Sí.
Però
sobresaturació.
Potser també tenim
fer molt ràpid, no tenen gràcia.
Però vull dir que potser també tenim sobresaturació de blockbusters, no sé, vull dir que potser no és un gènere, perquè un blockbuster pot ser un thriller, pot ser un acció, que sigui, però en definitiva sí que és un gènere en si mateix, o és una moda de fer una pel·lícula, no? Potser la gent ja no...
Ha perdut la fe, ja.
Sí. A veure, jo per mi, la clau de tot plegat, jo sé que sobre aquest tema hi ha moltes opinions, però jo crec que si no es fa una llei o s'acorda el que sigui, que des de l'estrena a la pantalla fins que arribi a plataformes passi com a mínim un any o dos, doncs jo crec que la gent cada cop més dirà, escolta...
Va, és que la frase és com que d'aquí un mes o dos mesos estarà a qualsevol plataforma, clar, doncs m'espero.
L'altre dia vaig veure que s'havia estrenat aquí a Comarques Tarragonines, diria que no, la de pel·lícula de Late Night with the Devil.
Sí.
I dic, ostres, que bé. Però és que, clar, d'aquí em sembla que d'aquí un mes després s'estrenava Filmin.
A Filmin estarà, finals de mes.
Vull dir, per mi aquest tema és el més important, però, clar, també és cert que les plataformes doncs, cada cop són més poderoses i, bé, suposo que tenen molta cosa a dir.
I ha canviat molt el paradigma, no?, que es diu, està clar.
Ho han avançat darrerament, crec que fa 4 o 5 anys, la llei deia que havien de passar 90 dies.
3 mesos, exacte.
90 o 100 dies, i ara ho van avançar als 45.
Sí.
Aleshores... Clar, si tu tens una vida que no estàs pendent d'anar al cinema cada setmana i de cop estrenen... Jo, per exemple, Furiosa li tenia un munt de ganes perquè m'agrada molt Mad Max i encara no l'he pogut anar a veure. Vull dir, tinc moltes ganes de veure-la, però no sé si hi arribaré a temps i fa menys d'un mes que s'ha estrenat, saps? I sé que a finals de juny, a principis de juliol, ja la podré veure, no sé si Amazon o HBO Max, saps?
Per tant,
arriba un punt... A mi la millor sí que m'interessaria veure-la, perquè m'agrada anar al cinema i tot, però una altra persona en la meva situació diu, pues mira, si no he tingut temps de veure-la, m'espero.
Sí. Jo ho vaig tenir clar, en el cas de Furioso ho vaig tenir clar, el primer cap de setmana vaig anar allà a veure-la de cap, una matinal, sol a la sala. Però sol, eh? Bueno, estem parlant de Reus, eh? Tampoc no és Barcelona, vale?
Bueno,
potser si hagués anat a la matinal de Fenomen hi hauria més gent, està clar. però sol, va ser un passe privat de Furiosa. Que jo encantat,
Un luxe,
Un luxe, però també molt preocupant, Molt preocupant.
Molt.
Jo de tant en tant anava mirant enrere a veure si algú realment... No. No hi havia el projeccionista, perquè clar, el projeccionista també ha passat a la història, la figura de l'operador, està clar. Doncs, si us sembla, espera, que tenies un petit apunt, no, Adri?
També volia comentar que també hi ha un tema que crec que és important, que abans el blockbuster sempre es deia és una pel·lícula que has de veure al cinema, perquè si la veus a casa, clar,
no
en la teva televisió
molt,
de 15 pulsades o de 18 pulsades, amb la llum de la finestra que entra, en fi, no es gaudia. Sí. Clar, això també ha canviat molt, eh? Tenim televisions de 45, 50, 60, 70 pulsades, amb bons equips de so i amb bons sofàs també, podem fer crispetes a casa també. Per tant, crec que també aquest tema ha canviat. És cert que no és el mateix, i mai ho serà, que anar al cinema, però és veritat que ara mateix veure pel·lícules a casa doncs no és com abans. Clar. Vull dir que també el nivell de qualitat que tenim...
L'experiència és més propera, diguéssim.
Exacte, sí.
Res substituirà el cinema, això està clar. Doncs, si us sembla, fem una mica allò que va ser abans, l'ou o la gallina, no? Els blockbusters neixen o es fan? Una mica, doncs, si us sembla, fem repàs als requisits que havia de tenir, parlo en passat, una pel·lícula per ser un blockbuster, que molts d'aquests criteris o requisits encara es compleixen. Després parlarem dels suposats blockbusters d'aquest estiu, amb el Joan Miquel, que ha fet un article sobre això. Però, si us sembla, aquests requisits eren, en el seu dia, un alt pressupost, per suposat, o sigui, no podien... diguéssim, tenir un pressupost inferior als 100 milions de dòlars. Bueno, clar, això ha canviat amb els anys, lògicament, però ara estem parlant de produccions que tenen un cost de 300 milions, no? Els efectes especials, per suposat, havien de tenir efectes especials, tant pràctics com generats per ordinador. Lògicament, explosions, Made in Michael Bay, criatures digitals, escenes d'acció impossibles, etc. El repartiment també havia de ser un repartiment estel·lar, lògicament, amb grans actors i actrius molt coneguts i amb gran atractiu pel públic. Una àmplia distribució, per suposat, també. Pel·lícules que es distribueixen a escala mundial i que s'estrenen simultàniament, en molts casos. I, per suposat, també, la gran campanya de màrqueting, abans del seu llançament... Doncs les superproduccions aquestes van acompanyades de campanyes de màrqueting massives, doncs tràilers, promocions, xarxes socials, merchandatge... Que això no ha passat a la història, o sigui, se segueix fent. Però creieu que aquests requisits segueixen sent tan necessaris o no?
Joan Miquel? Com a requisit no sabria dir, però el que estàs dient ara és exactament el que vàrem fer amb Barbie l'any passat i va ser tot un èxit.
Sí,
és a dir, la campanya de màrqueting de Barbie és una cosa per estudiar.
I tant.
Perquè vàrem fer una
reproducció. Sí, sí.
És que va ser una cosa espectacular, com vàrem muntar tota una casa de Barbie enorme, no sé si Beverly Hills... Feia mesos i mesos i mesos de promoció i de que això serà a les xarxes també, tot pintant de rosa. Vull dir, totes aquests tipus de campanyes de màrqueting, també un pressupost enorme. En aquest cas també hi havia el tema aquest de... No volem efectes digitals, ho pintarem tot, varen esgotar no sé si tots els litres de tinta rosa que hi havia amb un
radi... Sí, em sona que s'havien esgotat, sí.
Una cosa
una
loquíssima.
Sí.
Però va funcionar. Després va ser l'estrena de l'any va arribar als Oscars i van dur-se'n un o dos, no sé quants es van portar. Però vull dir que aquestes estratègies segueixen funcionant i quan han d'estrenar una pel·lícula d'alguna franquícia d'aquestes, tipus A Todo Gas o alguna de Marvel, te'n menges de publicitat i acaben traient que si els Hot Toys i tens 50 youtubers parlant-te d'aquella pel·lícula durant 5 mesos, no? Aleshores, més o menys et segueix fent. Ara, l'impacte que tenen la majoria d'aquestes pel·lícules a dia d'avui és molt menor. Si nosaltres ara repassam els blockbusters dels anys 80, molts els han seguit posant a la televisió, els han vist els pares i els posen els fills i es transmeten. En canvi, el blockbuster, si tu et diuen els que hi havia al cinema el 2018, 2019... mira, el 2019 va Avengers Endgame,
sí,
que era interessant.
Correcte.
Perquè acabava una fase, però si me dius qualsevol altre de Marvel, jo igual la comença a confondre amb una altra. Ja no deixen aquesta...
Sí.
No deixen una empremta com podrien deixar pel·lícules d'aventures dels anys 2000 als 90. Vull dir, no tenen la mateixa transcendència ara.
No, res a veure. Coincideixes, Adri?
Sí, també comentar que, per exemple, un punt que sí que crec que avui dia potser ja no és tan important, a diferència de les superproduccions aquelles antigues, dels 60, dels 70, potser és el tema del repartiment, oi? Vull dir que tu penses en pel·lícules tipus, no sé, Avatar, i tampoc eren actors coneguts. Jo crec que la clau de tot plegat és, sobretot, el màrqueting. Crec que és on realment s'hi juguen les cireres és amb el tema del màrqueting. El que passa que és això, que avui dia, doncs, amb uns costos de producció tan alts, si a sobre has de fer una campanya de màrqueting molt cara, doncs, clar, tot es dispara.
I tant. Jo tinc la sensació, no sé si esteu d'acord amb mi, que sí, que lògicament se segueixen fent campanyes de màrqueting, però, o sigui, un exemple com el que has posat tu, Joan Miquel, de Barbie, no es veuen aquestes campanyes tan bèsties i tan virals.
No.
Sí, es van fent coses...
La pel·lícula de Barbie va ser la de Barbie va ser una cosa com excepcional.
Exacte.
Per fer un productasso, que a més la pel·lícula també estava bastant bé, vull dir que no era una cosa que...
Es deixa veure,
que et fa molta bola. Igual que... No sé si recordeu el 2016, que ja era nefasta, la pel·lícula de l'Esquadron Suïcida.
Uf,
que ara
em feia
un munt de promoció, hi havia un munt d'actors famosos, tal, clar.
Que el hype estava, els núvols, el hype.
El hype estava altíssim, després la pel·lícula va resultar ser una castanya absoluta i
terrible.
Adiós muy buenas. Clar, també hi ha hagut bastant de casos d'aquests, que de molta promoció i després és una castanya.
I suposo que s'ho han replantejat, sí. En el cas ara, tornem a Furiosa, perdoneu, però clar, és un cas recent, va estar a Cannes. Ara aquestes superproduccions també tiren molt per aquests festivals. Fins i tot festivals de molt de prestigi, com Cannes, que abans això no es veia, Cannes, i ara es veu. Però és una cosa que jo crec que hi ha un canvi de tendència amb això, que grans superproduccions trepitgen la catifa vermella de grans festivals.
I jo crec també que el tema del màrqueting ha canviat molt. Vull dir, tu als 90 o als 2000, si foties una campanya de màrqueting bona, cara i tal, és que l'èxit estava gairebé assegurat.
Funcionava, sí.
És que ara pensava, recordeu quan allò de... quan fotien... quan encara es venien CDs, que ja sé que és un món que encara està pitjor que el cinema, però... allò de anunciado en televisió, i sortia allò...
Quina nostàlgia.
Només sortia Antena 3, i sortia 5 segons de la cançó, de la tornada d'una cançó, ostres, va, 50.000 discos venuts, 100.000 discos venuts. Amb les pel·lícules era igual. Jo recordo, tothom, quan estaves al pati del col·legi, doncs tothom volia anar a veure aquella pel·lícula perquè no paraves de veure l'anunciada. Clar, ara sí que també el tema del màrqueting ha canviat molt, perquè s'ha diversificat molt, mitjans tradicionals, xarxes socials, altre tipus de campanyes... I jo crec que aquí també hi ha una de les claus, que
també.
Abans les pel·lícules, gràcies a una gran campanya de màrqueting, gràcies a molts diners invertits, aconseguien crear la sensació que aquella pel·lícula l'havies d'anar a veure al cinema sí o sí. I ara crec que això ja no ho aconsegueixen. Vull dir, potser saps que s'estrena aquesta pel·lícula, però potser no generen aquesta necessitat.
Sí, està clar. Per exemple, en el cas dels adolescents, si ho han vist a TikTok, això ho sé de primera mà, per exemple, el fill de la meva parella, que és adolescent, he vist que s'estrenava aquesta pel·li per un TikToker, no? Però si no, el seu canal és TikTok, i ara és el que dius tu. Hi ha molts canals, no és com abans, que era unicanal i unidireccional. Ara no. Ara, perquè tingui aquest impacte tan viral, és molt complicat. S'ha de fer molt bé.
Hem de prohibir internet i tornar a la televisió.
Ja,
anunciada en televisió.
Exacte. Hi ha molta sobresaturació. Doncs, si us sembla, fem una mica de repàs als no només blockbusters estiuencs, sinó també a les diferents dècades, no? Una mica ja hem parlat d'algun exemple. I per veure els canvis que hi ha hagut a nivell tecnològic, les preferències de públic i estratègies de màrqueting, com deien. Si comencem als anys 50, 60, els primers blockbusters, ja n'hi havia, encara que sembli mentida, als 50 i 60. Sí. Per exemple, Ben-Hur va ser un blockbuster. És de l'any 59, aquest èpic film històric conegut per la seva famosa cursa de quàdrigues, que va ser una de les primeres pel·lícules a tenir un pressupost enorme i una producció a gran escala, igual que Cleopatra, uns anys després, al 63. També una altra producció èpica, amb un... Bueno, es va fotre una castanya important, no sé si ho sabeu, perquè, clar,
no?
Es van gastar una milionada de l'època i, clar, no va haver el retorn esperat, no? I sí, però no, ningú nega que va ser espectacular en el seu temps. Això va ser als anys 50-60. Als 70... Parlem ja com a tal del naixement dels blockbusters moderns. Aquí el rei dels blockbusters, que ja l'hem citat, és, lògicament, Steven Spielberg. i la pel·lícula Jaws, Jaws, tiburon.
Tiburon, no?
Tiburon,
no?
Jaws.
Si
dius Jaws, em dius, vale, tiburon. Aquí, coneguda com a tiburon, que es considera la primera pel·lícula moderna de blockbuster. Va ser la primera que va superar els 100 milions de dòlars de recaptació.
I un tros de pel·lícula.
I un tros de pel·lícula, que està tan fresca com el primer dia.
També
dels anys 70, òbviament, ha sonat la banda sonora Star Wars, en aquest cas dirigida per George Lucas, que va redefinir tot el món dels efectes especials. Bueno, va crear, més que redefinir, sí, va crear els efectes especials. I el màrqueting de pel·lícules. Aquí el senyor Lucas va tenir molta visió i va dir no, jo amb un percentatge de taquilla em conformo, i de merchandatge. Doncs pues mira, vaya caixa que va fer. Als 80, aquí va regnar, sens dubte, Steven Spielberg, amb ET primer, amb Indiana Jones, que està sonant ara, la saga, les tres primeres, sobretot, les dues últimes, bueno, deixem-les allà, a més no són dels 80. Vale? I llavors ja passem als 90, que aquí també va seguir regnant Spielberg amb Jurassic Park, que ho va petar, i, lògicament, amb permís del senyor Cameron, amb Titanic, que en el seu moment es va convertir en la pel·lícula més taquillera de la història. Va estar en munt d'anys com a pel·lícula més taquillera de la història, combinant aquesta història d'amor i efectes especials, no?
Ho dius com una mica de...
No.
Tros de pel·lícula, bueno, també,
tinc,
eh?
Sí, però tinc una mica de relació amb Herodi, amb Titanic.
Vale.
A veure, si vols citar James Cameron i un blockbuster ultrataquillero, també pots dir Terminator 2, que també és dels 90.
Correcte, aquesta és amor-amor, no és amor-odi, és amor-amor. Amor total.
Amor a primera vista.
Sí, bueno, mira, ja que estem, parem aquí. D'aquestes dècades, n'afegiu algun més, a part d'algun títol més? Ja que has dit, per exemple, ja Terminator...
Jo afegiria dels anys 60-70,
sí.
Guerra Freda, cinema d'espionatge, en James Bond.
Sisplau,
vull dir,
i
que
tant.
Ha estat una de set sagues més llargues i tòxiques de tota la història del cinema.
Mai millor dit, i tant.
No, a veure, que hi ha pel·lícules de James Bond que les disfruto moltíssim, però també...
Algunes costen de veure, a dia d'avui costen de veure, eh?
Les d'en Sean Connery, per bon actor que fos, costen una mica.
Molt.
Jo les del Pierce Brosnan les tinc una mica de carinyo, perquè les que veia de reposicions a la tele quan era nin, però, bueno, sí, els James Bond els afegiria com
uns
taquillazos absoluts.
Escolta, sens dubte.
Perdoneu, no sé si heu sentit que ha sonat el meu telèfon.
Qui t'estava trucant?
Era James Cameron, que m'ha dit que vol parlar amb tu.
Hòstia, quina por! Que té molt mal caràcter aquest home, eh? Ja se m'acaba l'oportunitat de treballar amb ell, ja ho veig.
No sé si heu vist el documental aquest de Netflix de Movies That Made Us, que explica...
M'encanta, sí.
Vas veure el de Aliens, del James Cameron, que explica que tenia un munt...
És el primer que vaig veure, sí.
Exacte. Ara hi he pensat, quan ho has dit, aquest.
És un tio complicat. Un tio difícil, sí. Són aquests directors autors que són complicats. Dels 70-80, segur que en podeu afegir algun altre, no?, de títol. Que us hagi marcat,
home,
especialment.
Home, dels 80, els Goonies,
sisplau.
Regreso al Futuro...
Gremlins, totes aquestes.
Perquè
els Gremlins...
Los Goonies va ser ideada com un blockbuster? El blockbuster es fa, neix, o es fa? Perquè, clar, jo...
Aquesta és la pregunta, no?
Sí. És un tema que també crec que potser podíem tractar.
Sí.
Perquè hi ha pel·lícules que sí que és evident que es fan amb aquest gran pressupost i tal i qual, i, per tant, ja són blockbusters, encara que siguin... que després fallin en taquilla... En canvi, n'hi ha d'altres que potser no neixen amb la idea que siguin un blockbuster i s'acaben convertint en blockbuster.
Sí. És una mica aquesta pregunta, no? Pregunta trampa, no?
Sí.
Neix o es fa el blockbuster?
Per exemple, a casa dels Goonies, què en penseu?
Jo crec que pel que sé, no s'esperaven tant d'èxit, realment. Sí, s'esperaven que funcionés, perquè, clar, lògicament estava darrere com a productor el Steven Spielberg,
que
era el rei Midas de l'època, que en deien, li deien el rei Midas, que tot el
que tocava es convertia. Pensen,
Però tant, jo crec que no tant, No crec, pel que sé,
Pentura, hauríem de diferenciar entre èxit i blockbuster, no? Com a blockbuster ja està pensada i dissenyada des d'un despatx perquè sigui un producte exitós.
Per rebentar taquilla,
no? I aleshores, aleshores inclou tot i diu, ja posarem en aquest actor que ara mateix és el més guapo i el que més portades de revistes adolescents mos ven, i tractarem aquesta temàtica que és la que ara està de moda, i farem això perquè funcioni. I mira, i al final doncs funciona perquè miren les tendències, no? En canvi, el millor te trobes un altre producte que pot tenir una producció interessant a darrere, amb bombons calarons, però que no estigui pensada tant per triomfar, sinó per fer un producte decent, i precisament perquè és decent, la gent, el Bocora ja es transmet, dir-li Bocora ja dir-li missatge i TikToks,
sí,
no?
Clar, ara seria això, final, sí, sí, sí.
Acaba triomfant perquè dius, ostres, és una pel·li bastant interessant, no? Vull dir, serien com dues faccions, però Blockbuster ja ho definiria més com aquella que ja està,
sí,
diguem-ne, que està feta com un laboratori específicament perquè triomfi. Home, jo crec, totes les tecles, sí, ben pensades.
Hi ha un cas paradigmàtic en això, que un Blockbuster que ho va ser sense ningú donar bon duro va ser Star Wars. O sigui, ningú apostava, sí, per Star Wars. I ho va ser. Jo crec que i Tiburó una mica, jo crec que li va passar una mica això, eh? No s'esperaven aquest
sí,
boom.
I tot el gènere dels slasher de terror, que quan
exacte,
vam fer
també,
el programa
també
de Halloween,
sí,
ningú donava un duro per en Carpenter ni per Viernes 13, i ara són de les sagues més exitoses de dins el cinema de terror que s'han fet mai. Vull dir,
exacte.
En aquest cas parlaríem d'èxit, perquè tenen algun component que a la gent del moment atreu i,
sí,
i fa que vagin al cinema, però que no estan pensades a nivell probeta, saps? Així com un bon laboratori, posant tota la quantitat...
La fórmula màgica, sí.
Exacte.
Com que estem en temps de descompte, ja saltem dels últims anys, que ja hem parlat d'algun exemple, com per exemple valgui la redundància dels Avengers o Avatar. Anem, aquí entres tu, Joan Miquel, amb el teu repàs als, bueno,
sí,
suposem blockbusters o no, d'aquest estiu.
Bueno, ja vos havia fet...
Ràpidament, sí.
Sí, els passaré ràpid perquè no tenim, que tenc 3 minuts, no?
No, 4. Sí, exacte.
3-4 minuts.
I teniu el reportatge complert al web del Cinèfil, que ja us hi podeu recrear.
Doncs, si voleu entrar a la pàgina del Cinèfil, em llegireu a mi, he fet una recollida, i he intentat fer una cosa una mica més eclèctica, perquè precisament no siguin tot blockbusters, siga... Anant amb una mica d'ordre cronològic, la primera, si sou pares o si no, segurament vos interessarà anar a veure Inside Out 2, no? Aquesta de... que és la seqüela de la pel·lícula de Pixar, on se ficaven de dins el cap d'una nena que creixia i estava en la pubertat. Doncs ara seguim, i per la vista amb noves emocions, com l'ansietat, o n'hi ha una que l'han anomenat Anui, que vendria a ser com el passotisme adolescent, o també conegut com a no me la torris, bro, que diuen els adolescents.
Correcte.
I bueno, si la voleu veure, s'estrena el dia 19. Després tindrem que acaba de venir de Cannes, també una mica polèmica, la nova del Yorgos Lanthimos, Kinds,
sí,
of Kindness.
Correcte.
Que repeteix una mica amb el mateix repartiment que va dur-lo a guanyar Oscars amb Poor Things, perquè també torna a tenir l'Emma Stone de protagonista, hi ha el William Dafoe, hi ha la Margaret Qualley, hi ha el Jesse Plemons, que li van donar el premi al millor actor del Festival,
sí,
de Cannes, precisament,
cert,
per aquesta pel·lícula. I ja no l'he vista, però per
jo tampoc,
les crítiques
però
que he pogut llegir...
Sí.
Sí, ganes. Diuen que és un bastant salvatge, bastant violenta, és un tríptic, és a dir, tres històries distintes. I bé, veurem, aquesta s'estrena crec que el 28 de juny.
Sí, cap a finals de mes.
D'aquí dues setmanetes.
Què més
ara
tenim?
Com ja, que segura,
passem al juliol.
Com que vaig curt de trens,
sí,
faré trampa, perquè n'hi ha una pel·lícula que s'estrena el 5 de juliol als,
sí,
Estats Units, però el 23 d'agost a Espanya, i
sí,
la fica aquí davant, perquè
sí,
a mi em
ja
fa molta il·lusió.
Ja sé de quina parles.
Ja saps quina és?
Sí, correcte.
Maxine,
a mi també fa molta il·lusió,
és
aquesta. Sí.
És el tancament de la trilogia, aquesta slasher del Ty West,
del
si us agrada el terror. Si us agrada el terror, segurament la coneixereu. Si no, doncs dir-vos que mireu la primera pel·lícula, que va de la gravació d'una cinta porno amateur als anys 70. I
sobretot la segona,
no,
Pèl, que és una meravella.
La segona és molt bona.
És una meravella.
La segona és molt bona.
Sí.
A mi em va agradar molt la primera, però encara que la segona sempre es digui, perquè hi ha tot el tema més psicològic,
sí,
té un altre estil de cinema. A mi la primera
clàssic,
que recreava...
Sí.
té un punt d'amateur així brut, que a nivell terror em va agradar bastant. I ara bé, arriba la tercera part, que es situaria en els esdeveniments just després de X, en la que la protagonista Maxine va triomfar com a...
Seria els 80,
com a
doncs.
Actriu, actriu pornografia, actriu porno als anys 80, correcte, a Los Angeles, i bé, també assassinats, persecucions i una mica de terror.
Molt
per ficar-nos, per refrescar-nos.
Vinga, per rematar, i... dos títols més.
Per rematar, anomenarem, perquè si no ens renyaran, que arriba una estrena de Marvel, que supos que ja tots esperau quina és, que és Deadpool i Wolverine.
I tenim esperances, però una mica allò... amb el cul apretadet.
Sí, ja he de dir que ara he fet la crítica de The Boys pels cinèfils.
L'he vist, sí.
I realment, quan has vist The Boys, Deadpool està descafeinat i tot.
Et sembla poc, no? Ja.
Sí, ja, mira, m'agrada, em fa bastanta gràcia el Ryan Reynolds, però, bueno... veurem
fins
què tal va
punt.
Aquesta.
Sí, ja veurem.
Exacte, inclouen els X-Men, a veure què tal va.
Molt bé.
I després, ja per rematar...
Vinga, rematem.
No la voldria veure, però l'aniré a veure, perquè... me'n fa bastant il·lusió, ja quan hagin acabat les vacances, el 6 de setembre, torna un personatge icònic del Tim Burton, que
quina
és
Beetlejuice. Quina por em fa aquesta pel·lícula.
A mi em fa por, però saps que et dic, que l'aniré a veure.
Jo també, ja ho sé, que aniré. Sí, potser la veuré sol, també. Però la tinc
mitificada. Fa poc vaig veure la primera. Sí. Jo vaig veure la primera i no és gaire bona. Les coses com siguin.
Quan la tornes a veure, dius, sí.
Sí,
cert.
És xeracona i mira que té l'Alec Baldwin, que tens la Winona Ryder, tens el Michael Keaton. És dir, té molt d'ingredients per estar bé, però no és tan bona. Però bé, s'ha mitificat, entra de dins l'imaginari Tim Burton i mos enduen una segona part. Pues l'anirem a veure.
I tant,
no?
De cap.
Clar que sí.
Ho sabem. Sí,
i que... me'n deixo un parell més que estan a l'article, que si el voleu consultar, pues,
allà està.
Endavant,
sí,
ja vos convid. Però bé, de moment tenim aquestes. Bé, una nova d'Alien també arriba, la quarta de grup. Vull dir que no vos avorrireu si voleu anar al cinema aquest estiu.
Està clar. Molt bé. Doncs escolta, ara sí, moltes gràcies per les vostres aportacions cinèfiles sobre el meravellós món del blockbuster, que ja sona una mica una cosa històrica, I ens escoltem ara ja sí de cara al setembre, perquè venen les vacances d'estiu, entre cometes, vacances, però el que està clar que el Cinèfil Podcast s'atura fins això, fins al setembre.
Molt bé, un plaer.
Doncs moltes gràcies.
Com sempre.
Salut, cinema i bon estiu.
I bones pel·lis.
Bon estiu.
Això,
a
sobretot. Gràcies, adéu.
Que vagi adéu. Molt bé. Adéu.
Està escoltant la manera de parlar de la gent. Ningú diu afirmatiu ni bestieses com aquesta. Es diu cap problema. I si algú ve cap a tu i et planta cara, li dius menja-te-me-la. I si vols passar d'ells, aleshores dius vés a pastar, baby.
Vés a pastar, baby?
Això mateix. O que et bombin, desgraciat. I si algú s'emprenya, se li diu tranqui, col·lega. Hi ha piles de combinacions.
Tranqui, col·lega.
Ja veig que ho has captat.
Cap problema.
I després d'escoltar aquest tall de la mítica Terminator 2 en català, passem a la secció col·laboradors amb Jan Romaní.
En qualsevol classificació no és el mateix quedar el primer que l'últim, i en el món del cinema i les sèries tampoc. El Jan Romaní ens porta una secció plena de controvèrsia, on farà el seu particular top 10 cinèfil i serièfil de pitjor a millor, el rànquing.
Últim programa de la temporada, un plaer haver-ne format part i portar-vos avui el meu rànquing de les millors pel·lícules relacionades amb l'estiu, d'aquelles que et fan venir ganes de marxar de vacances. 10 recomanacions que podeu veure aquests dies per començar a pensar en la platja.
En el número 10...
Dazed and Confused, traduïda com La movida del 76. Comencem per on comença l'estiu, amb l'últim dia de classe. Tota l'acció, o la falta d'acció, d'aquest film ple de joves malcriats amb ganes de passar-s'ho bé, passa el dia que per fi comencen les vacances. I Richard Linklater, que està a l'ordre del dia amb Hitman als cinemes, sap transmetre a la perfecció aquella gran sensació.
En el número 9...
Palm Springs, aquesta per qui tingui un estiu ple de casaments. Una pel·lícula divertidíssima que reinventa la idea del Dia de la Marmota amb dos carismàtics protagonistes interpretats per Andy Samberg i Christian Milioti.
En el número 8...
Midsommar, i aquesta és pels amants del terror. Midsommar és el festival del solstici d'estiu a Suècia que pot esdevenir especialment creepy en depèn de quines regions i on és recomanable no anar-hi en un mal moment personal com fa el personatge de Florence Pugh, que aquí està espectacular.
En el número 7...
Moonrise Kingdom. Passem a una proposta més amable amb l'aventura de dos infants descobrint l'amor en un estiu, tot passat per la plaent estètica incomparable de Wes Anderson.
En el número 6...
È stata la mano di Dio. No tinc un gran italià. La mà de Déu, vaja. Un altre gran director, Paolo Sorrentino, que ens transporta a la seva Nàpols natal amb tanta tragèdia com comèdia i, sobretot, amor pel cinema i el futbol de Maradona.
En el número 5...
Call Me By Your Name, que també ens transporta a l'estiu italià i et fa venir ganes d'anar-hi a viure, com ho fa el personatge interpretat per un jove Timothée Chalamet que s'enamora perdudament d'un noi més gran que ell.
En el número 4...
Conte d'estiu. Els quatre contes de les estacions de l'autor francès Eric Rohmer són molt recomanables, però el meu preferit és el de l'estiu, on narra les vacances d'un jove perdut, tant en l'amor com en la vida en general. Molt fàcil d'empatitzar-hi.
En el número 3...
Mamma Mia! Havia d'entrar al podi aquesta pel·lícula d'estiu per excel·lència. Els paisatges de les illes gregues, les cançons d'Ava, Meryl Streep, Pierce Brosnan i companyia amb aquelles camises playeres. Mamma Mia és pur estiu. Però n'hi ha dues que, sent menys alegres, em semblen recomanacions que també ets de fer i que seran el meu top 2.
En el número 2...
The Florida Project, un estiu molt més apagat i trist, al costat de Disney World, però en uns apartaments cutres que li donen l'esquena sense poder accedir-hi per culpa de la pobresa. Tot vist des dels ulls de la innocència d'una nena que intenta passar-s'ho el millor que pot amb el poc que té.
I en el número 1...
After Sun, descobriment de fa poc més d'un any, que em va impactar com ho han fet poques. Un estiu de pare i filla que amaga una història més amarga i trista sota la superfície i que a poc comença a flotar fins al devastador final. I fins aquí el meu rànquing de pel·lícules d'estiu. Ha estat un honor formar part del podcast del Cinefil tota aquesta temporada i ens veiem a la següent. Bon estiu a tothom!
I ara és el torn del Marc Corra, que entra dins el camerino de Roland Emmerich per parlar-nos de Independence Day.
Què diferencia un espectador d'un cinèfil? El cinèfil coneix i estima els clàssics de la història del cinema. Entreu dins el camerino dels millors directors i les seves millors pel·lícules a Marc Corra. Us enamorareu del setè art.
Hola, 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 estimats sociòpates del cine. S'acosta el bon temps i això significa que en breu ja tindrem les esperades estrenes d'estiu que solen derivar en unes quarts infumables carregats d'adrenalina i testosterona. Però com per art de màgia, de tant en tant, algunes d'aquestes pel·lícules s'acaben convertint en cintes d'allò més populars i amb les quals, encara que no ens agradi confessar-ho, hi disfrutem com nens petits. Agafeu-vos fort, perquè avui recolem uns anys enrere per colar-nos dins del camerino de Roland Emmerich per parlar de Independence Day. El 3 de juliol de 1996, precisament un dia abans del Dia de la Independència dels Estats Units, s'estrenava una pel·lícula d'acció que revolucionaria la taquilla nord-americana, recaptant 300 milions de dòlars durant tot l'any i més de 800 milions en tot el món. I no m'equivocaria si digués que a la majoria de nosaltres ens agrada veure-la de tant en tant. Independence Day no només és una típica i tòpica pel·lícula sobre invasions extraterrestres.
Estimamos que tiene un diámetro de más de 550 kilómetros y una masa aproximada de la cuarta parte de nuestra luna.
¿Qué diablos es? ¿Un meteorito?
No, señor.
No, seguro que no.
¿Cómo lo sabe?
Señor, está decelerando.
¿Qué está qué?
Está decelerando, señor.
Póngame con el secretario de defensa. ¡Despiértelo!
Sinó que conté tot el que ha de tenir un bon blockbusters i una bona pel·lícula d'acció, deixant de banda els seus magnífics efectes visuals. A Independence Day hi trobem un informàtic que ell solet s'adona de tot el perill que corre la humanitat i, per suposat, gairebé ningú el creu.
David, ¿por qué acabo de matar a mi madre Atlanta? David, háblame.
La señal oculta en la emisión del satélite, que se reciclaba lentamente hasta extinguirse.
¿Qué es eso?
Una cuenta atrás.
¿Una cuenta atrás? ¿Una cuenta atrás para qué, David?
Es como en el ajedrez. Primero colocas tus piezas estratégicamente. Después, cuando llega el momento, atacas.
Se espera un comunicado oficial en breve de la Secretaría de Defensa.
Se están colocando por todo el mundo, utilizando esa señal para sincronizar sus movimientos en unas 6 horas. La señal desaparecerá y la cuenta atrás habrá terminado.
¿Y entonces qué?
Jaque mate.
També hi trobem un elenc protagonista d'allò més exclusiu, començant per un Will Smith en estat de gràcia, un d'aquells personatges que sempre ens cau bé.
¿Sabes? Se supone que este era mi fin de semana libre. Pero no. Aquí me tienes arrastrando tu gordo culo por el desierto con tus tentáculos saliéndose de mi paracaídas. Teníais que venir aquí abajo con malos humos, haciéndoos los duros. ¿Y qué diablos es ese olor? ¡Ah! ¡Ah! ¡Podía estar en una barbacoa! Pero no estoy enfadado. Da igual. Da igual.
Y trobem historias de amor.
Bueno, si te sirve de algo, nunca he dejado de quererte.
Pero con eso no basta.
Acció per un tub, una solució contra la invasió extraterrestre d'allò més original.
Connie, ¿a qué viene esto?
No tengo ni idea.
Que salgan todos.
Muy bien, despeje.
Fuera de la plataforma.
Vamos, vamos.
Mayor Mitchell, ¿tiene una pistola?
¿Qué?
Una pistola.
Sargento.
¿Ve usted esa lata que hay encima de la nave extraterrestre? ¿Cree que puede pegarle un tiro? Venga, dispare.
Señor.
Adelante.
¿Qué diablos hace?
Perdón, culpa mía. Culpa mía. Esa lata estaba protegida por el escudo de la nave. No podemos atravesar sus defensas.
Ya lo sabemos. ¿A dónde quiere llegar?
A que si no podemos atravesar sus defensas, tendremos que rodearlas. Mayor, una vez más. Cuando quiera.
¿Cómo lo ha hecho?
La he acatarrado.
Y un antiheroi pel qual no donaríem ni un duro.
Escuchen, antes de empezar, necesitamos algo de información sobre su experiencia de vuelo. A ver, usted.
¿Yo?
Sí.
Yo soy Russell Cage. Y después de Vietnam me dediqué a la fumigación. Y eso es todo lo que he hecho. Como comentario personal, señor, quisiera añadir que desde que los extraterrestres me secuestraron hace 10 años, me muero por vengarme. Y quiero que sepa que no le defraudaré.
Com he dit, Independence Day ho té tot i val a dir que molt ben posat. La banda sonora és èpica i potent i no ens intenta enganyar fent-nos creure que hem de buscar certa transcendència social a la història que ens està explicant. Això va d'explosions i naus especials i de com els americans, sempre els americans, ens salvaran de tots els mals. I com no podia ser d'una altra manera, no ens podíem deixar dos factors importantíssims. L'antiheroi esmentat abans, que se sacrifica per tota la humanitat...
Terminado.
¡Aléjense cuanto puedan!
¿Es que no le queda ningún misil a nadie?
Siento llegar tarde, señor presidente.
han entretenido ahí atrás.
¿Piloto, va armado?
Armado y listo, señor. Voy cargado.
¿Quién es ese?
Ponga el altavoz. Piloto, identifíquese.
Soy yo, Russell Case, señor. Ya le dije que no le defraudaría. Mantengan a esos tíos lejos de mí unos segundos más.
Muy bien. Eco 9, Eco 7, sitúense a los flancos y cuiden bien de ese tipo.
Muy bien, chicos, vamos a escoltar al señor Case. Caballeros, vamos a allanar el camino. Nosotros nos los cargamos y le dejamos la nave.
¡Cuidado! ¡Abre un paso!
Fijando blanco.
Águila 20, Zorro 2. Águila 20, Zorro 2. Se ha atascado. No sale.
Maldita sea.
Háganme un favor. Díganles a mis hijos que los quiero mucho. De acuerdo, asesinos extraterrestres. Como dirían los de mi generación, ¡que os den!
Papá, ¿qué hace?
¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos!
Suerte, amigo.
¡Hola, muchachos! ¡He vuelto!
I el discurs del president dels Estats Units. Sí, ja ho sé, no és cap novetat, però no em direu que no us fa posar la pell de gallina.
No nos desvaneceremos sin luchar. Vamos a vivir. Vamos a sobrevivir. Hoy celebramos nuestro Día de la Independencia.
Salut i cinema. I bon estiu.
I per acabar les col·laboracions ho fem amb el J.R. Armadàs i la seva secció, El Recomanador.
Esteu buscant una sèrie o pel·lícula per veure i no sabeu quina triar? No patiu, tenim la solució. El Recomanador, una secció de J.R. Armadàs.
Què tal, cinèfils? S'acosta la calor i és moment de parlar de les estrenes de l'estiu. Segurament al llarg del programa haurem sentit molts blockbusters, moltes pel·lícules que venen de Hollywood, molts personatges animats, però nosaltres no volem deixar de banda que és el que tenim més a prop, el cinema català. Així que ara us recomanaré una sèrie d'estrenes que no hem de perdre de vista si volem seguir directors catalans. Comencem ben aviat. El 19 de juny arriba Alumbramiento, una pel·lícula que ja vam poder veure al Barcelona Film Fest, que va ser a l'abril, i que està dirigida per Pau Teixidor. En aquest cas, les protagonistes són les dones joves, i per encara fer-ho una miqueta més especial, les dones joves embarassades, que van en un centre, als anys 80, en plena transició, on, vaja, no les tracten massa bé, perquè això de quedar-se embarassada amb 16, 14, 15 anys, a principis dels 80, no estava molt ben vist. És un drama protagonitzat per dones, com sempre, molt necessari que s'expliquin aquestes històries, i que agradarà, doncs, a aquells que gaudeixen tornant al passat a veure com de dolents eren els poders de l'Estat. Després, no abandonem el juny, 28 de juny, Casa en Flames, la nova comèdia, però comèdia especial, de Dani de la Orden. És un expert en El gènere, i aquesta també va ser una de les pel·lícules que vam poder veure no només al Barcelona Film Fest, sinó també ara, fa molt poc, al FICAT. Comèdia especial, amb tons negres, no és de les típiques que ens té acostumat aquest director, Dani de la Orden, sinó que aquí li dona un punt, diguem, podríem dir, més autoral. I ens fa molta il·lusió recuperar al cinema a l'actriu Emma Vilarasau. I ja fem un salt i un canvi de gènere perquè ens n'anem el 3 de juliol. És el dia que el director Ivan Molero estrenarà Vampires. Aquí, com bé podeu comprendre pel seu nom, toca terror, toca una pel·lícula d'aquestes d'homenatge a sèrie B, es va poder veure al Festival de Sitges i, vaja, podem esperar una sangada. En aquest cas, les protagonistes també són actrius sud-americanes. Per tant, és una pel·lícula que ja s'ha estrenat, en aquest cas, a Colòmbia, als Estats Units, i que ens arriba aquí una mica més tard del que estava previst, però la podrem gaudir a partir del 3 del juliol. I no abandonem del tot el gènere fantàstic, perquè el dia 19 de juliol estrena Pau Calpe el seu segon llargmetratge. La pel·lícula es diu Llobàs, i aquesta va tenir la seva premiere aquí a Catalunya en el Festival DEA de Cinema d'Autor de Barcelona. És una pel·lícula peculiar perquè Llobàs tracta d'alguna manera el mite de l'home llop, però el tracta d'una manera molt diferent a la que estem acostumats. No és un gènere fantàstic com el típic del Festival de Sitges, no hi ha sang i fetge, no hi ha homes llops d'aquests amb grans transformacions, sinó que el protagonista és un jove adolescent amb totes les pors i, com ho podríem dir, no?, neguits que té aquesta edat, però a sobre és un jove adolescent que no parla, no? I amb el seu germà van donant voltes per Catalunya i quan hi ha lluna plena, doncs passen coses. No us vull explicar res més perquè prefereixo que la veieu. És una pel·lícula en llengua catalana que, si hem de repetir el que va passar amb la seva primera pel·lícula Tros, pot ser que acabi nominada als Premis Gaudí a la millor pel·lícula. Veurem com acaba Llobàs. És una pel·lícula molt interessant. I, per últim, ja ens n'anem al setembre, on Marcel Barrena, el director de Mediterráneo, estrenarà El 47, protagonitzada per l'Eduard Fernández. Aquesta, tornarem a la transició, com a la primera pel·lícula, i ens explica una història de lluita obrera protagonitzada per un conductor d'autobús. És una història real, a la qual veurem els barris de la Barcelona perifèrica, el que llavors era la Barcelona perifèrica i ara ja és la Gran Barcelona, i una lluita obrera, com dèiem, protagonitzada per un conductor d'autobús i amb tot el que això comporta al seu voltant, la dona, els passatgers i tot plegat. Podríem dir que l'Eduard Fernández segresta un autobús i fins aquí podem llegir. No l'hem vist aquesta encara, perquè no hem tingut l'oportunitat, però sí que no la podem perdre de vista perquè serà segurament l'última estrena catalana destacable de l'estiu, perquè s'estrena el 6 de setembre. Així que res més, no oblideu de posar-vos crema si aneu a la platja i no oblideu tampoc de donar corda als nostres directors que bé ho necessiten. Gràcies i bon estiu!
I avui, per tancar l'episodi i la segona temporada del Cinefil Podcast dedicat als blockbusters, què millor que fer-ho amb el primer blockbuster de la història? Escoltem la banda sonora de Jaws, Tiburón. Banda sonora composta pel gran John Williams. Mai dues notes musicals havien provocat tanta por. Cinèfiles i cinèfils, ens escoltem a les emissions de Ràdio Cambrils, Cugat Mèdia, Ràdio Calella i a la carta a iVoox i Spotify. Salut i cinema. I bon estiu. Fins la temporada vinent.
El Cinèfil Podcast.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions, nou sotrac en el camí per la construcció de l'escola La Mira